Bona nit i benvinguts. Així, d'aquesta manera, obrim les portes d'una nova aventura radiofònica que farà cada nit, sense premeditació però amb totes les ganes del món, els hi expliquem no només allò que està en notícia al llarg de les darreres hores, sinó el que ho serà d'aquí unes altres, quan comenci el nou dia. I començarem d'una manera transgressora. Ho farem escoltant una cançó, perquè la música és ara la transgressió. Poder escoltar al llarg de 4 minuts una peça tan meravellosa com aquesta és allò més modern. Què els hi sembla? Es queden? Ella es diu Melody Gardot i la cançó ens convida a anar a París i enviar-los un petó des d'allà. Benvinguts, gràcies per ser-hi.
Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red, a kiss.
Haguéssim pogut triar moltes cançons. Aquesta és una petita mostra del que els hi esperarà cada nit quan es connectin a les 10 i alguns minuts a la sintonia de Ràdio 4. Però aquesta és especial, Mirin. Aquesta dona té una història de superació, una història de resiliència, una història de fortalesa. Quan tenia 19 anys, un automòbil la va atropellar, va anar a l'hospital. Ella va néixer a New Jersey, als Estats Units, i el neuròleg que la va atendre li va dir que l'única manera de tornar a ser ella mateixa era escoltar música i compondre cançons. I el que en un bon moment i al principi va ser un acte absolutament terapèutic la va convertir en una de les grans intèrprets, una de les grans cantants de jazz nord-americanes. Diuen d'ella que les seves lletres són comparables a la poetessa Emily Dickinson, poca broma. Així hem començat el nostre programa i així començarem cada nit amb una cançó de les d'abans. Melody Gardot, la primera veu que passa pels estudis de Ràdio 4, que sona el de nit de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i que sonarà moltes altres, a moltes altres circumstàncies, si ens fan confiança. Espero que sigui que sí. Agafem aire i endrecem els papers.
De nit, amb Sílvia Tarragona.
Un equip de periodistes, radiofonistes, realitzadors en el mitjà de comunicació públic per excel·lència, el que ha fet història aquí a Catalunya, la primera en català, Ràdio 4, en Roger Vergés, l'Adriana Grau, la Maria Ribé, servidora de vostès. El que farem cada nit al llarg de dues hores serà posar la nit al dia, deixar que la vida passi a través de la ràdio, fer-nos preguntes en veu alta i totes les tonalitats de la pròpia existència, des de la sorpresa, l'estupefacció, a l'esperança, també a les preguntes, a la curiositat, a les ganes de saber, d'eixamplar ànima i d'eixamplar cor, seran les que transitaran al llarg d'aquestes dues hores en directe. Esperem que ens vagi molta companyia, com que explicar aquest programa seria molt llarg i, a més, segur que ja ens han sentit aquí a Ràdio 4, a les xarxes, a tot arreu. Ja saben vostès aquella frase antiga que diu la força es demostra caminant. Doncs nosaltres comencem caminant i ho fem amb Maria Ribé presentant-los la que per nosaltres és la notícia del dia.
De nit, amb Sílvia Tarragona.
Senyores i senyors, estimats oïdors de la pública, 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 ja hem començat i aquí ja no hi ha ningú que ens aturi. Som una mica com uns esportistes d'èlit. El que passa que és que esperem que, com a mínim, hi hagi més commiseració i més consideració, si em permeten, que la que ha tingut la que és, sense cap mena de dubte, la protagonista d'aquest dia que ja és a punt d'acabar, però que avui n'ha parlat tothom. Han vist les imatges. La història d'aquesta dona, catalana, que ha perdut el bronzo per assistir al seu guia. La veritat és que hi ha un article, una mica absurd, tot s'ha de dir, el 79.5, que diu que en una carrera a peu, l'atleta paralímpic i el seu guia han de mantenir-se subjectes per una corda en tot moment. Si alguns dels dos es deixen anar, l'atleta serà desqualificat. Però per què aquesta atleta, l'Helena, s'ha deixat anar? Doncs per una qüestió d'humanitat, d'ètica, d'estètica, de consideració i de companyonia de la bona, que és ajudar el seu guia que estava esgotat i que veia ella perfectament que no podia arribar a meta. Tothom es pregunta si efectivament en uns Jocs Paralímpics com els Olímpics, on el més important no és només participar ni guanyar, sinó tenir un cert fair play i una certa ètica, aquesta és alguna cosa recomanable. Avui la Maria Ribé ens ha preparat l'informe d'actualitat dedicat a aquesta notícia. Maria Ribé, bona nit.
Bona nit, Sílvia. Encantada d'estar aquí una vegada més.
I nosaltres de qui siguis.
Per situar els oients, els expliquem que el de nit sempre començarà amb el tema social més destacat del dia i el que farem serà analitzar-ho en profunditat amb l'ajuda d'un o diversos experts. Com bé has dit, avui, 9 de setembre, no podíem obrir aquest programa d'una altra manera que no fos parlant de la situació que ha viscut l'atleta paralímpica Helena Congost. La catalana ha perdut la medalla de brons en la Marató de París T12 per a discapacitats visuals, després de ser desqualificada per ajudar el seu guia a tan sols 2 metres de la meta. Després de córrer 42 quilòmetres, el guia de l'atleta, Mia Carol, va perdre peu i Congost no va dubtar ajudar-lo perquè no caigués a terra. En aquell moment, l'atleta va deixar anar la corda que els unia tots dos, fet que ha estat motiu suficient per desqualificar-la. La rigidesa de la norma ha obert un debat sobre la conciliació entre valors esportius i humanitat. Això és el que ens ha dit la doctora en psicopedagogia, coach i experta en intel·ligència emocional i lideratge, Meritxell Obiols.
L'impacte que pot tenir una situació com aquesta en el futur per als esportistes i professionals i per futures competicions pot ser doncs, que hi hagi menys humanitat, doncs, que se segueixin estrictament les normes, els esportistes surtin molt mentalitzats de possibles casuístiques que es poguessin trobar i quin tipus de reaccions de cap de les maneres poden tenir si volen doncs, poder guanyar poder pujar al podi. Quan estem parlant de l'esperit olímpic, sembla que això desafina bastant.
A més, des d'una perspectiva psicològica, un reglament tan estricte pot acabar generant en els atletes una sensació de frustració o rebuig, cosa que pot afectar negativament tant la seva motivació com el seu benestar emocional.
En aquest cas, el que pot fer és doncs, que perdin o ja promoguin aquest instint molt més competitiu i deixant de banda la part humanitària, donat que aquests joves estan anys fent un esforç que influeix en tota la seva vida i posar en risc tot aquest esforç durant anys per ajudar un altre, doncs, donada la situació i el que li ha passat a aquesta atleta, doncs no donen massa ganes de repetir actituds com aquestes. És molt trist i desmereix molt l'esperit del que han de ser unes Olimpíades.
Congost ha reaccionat amb indignació. Aquestes han estat les declaracions de l'atleta.
Una cosa és la norma, l'altra és la lògica de les persones, no? El meu instint ha sigut de protecció, no?, del subjecte i se m'ha patinat un segon la corda i l'he tornat a posar. Hi ha situacions i situacions i crec que les persones estem per interpretar-les i per tenir seny i per raonar.
El guia Mia Carol també s'ha pronunciat i qualifica la situació d'injusta.
Jo crec que és una injustícia total. La norma està feta perquè l'atleta, doncs, esclar, evidentment, perquè l'atleta doncs, no sigui ajudat. Però és que aquí l'atleta no és ajudat, aquí l'ajudat, en aquest cas, en aquest moment, era jo.
A l'altra banda del fil telefònic tenim a la psicòloga esportiva del rendiment, Meritxell Beatriu. Bona nit, Meritxell.
Bona nit.
Com està, Meritxell? Bona nit, gràcies.
Perfectament. Estava escoltant ara els companys, els atletes, i bueno, penso molt en la mateixa línia, doncs que per una banda doncs, està la norma i que la norma s'ha de complir, però per altra banda doncs, s'hauria de valorar, no? Doncs, què fa incomplir aquesta norma, no? Per veure també si el desig era treure un benefici, que en el cas hi havia una diferència de 3 minuts i la situació era clara, o si més no era el que ha primat era l'ajuda i com estàveu comentant, no? Els valors ètics personals. Que hi ha competicions, altres competicions, grans competicions, que això es contempla. Una altra competició que es contempla és el Dakar. En el Dakar s'han a vegades, quan algú té el risc de patir un accident o ha patit un accident i és ajudat, sol ser compensat.
Esclar, és que vostè està dient una cosa molt interessant, doctora, si em permet, i és que tot plegat, com saben els oients de Ràdio 4, els oients de nit, va passar ahir a París, on s'està celebrant aquests Jocs Paralímpics. Veure la imatge del senyor Querol exhaust, amb una posició, diria jo, que gairebé agònica, deixant-se anar a poc d'aquest fil que el lligava físicament a l'Helena, feia molta angúnia. És a dir, que és que la imatge, permetre això, és una imatge que permet més enllà dels estatuts rígids d'aquest reglament que avui la majoria dels diaris, no només espanyols, sinó també francesos, qualifiquen d'absurd, és donar una mala, com li diria jo, imatge i una mala praxis al que hauria de ser la raó per la que Le Corbusier va crear els Jocs Olímpics, no? Que és que el més important és participar, doctora.
I tant. Bueno, sí, al final és una miqueta com el fi justificar els mitjans, no? Doncs jo crec que aquí s'hauria de valorar el procés i no només el resultat. No? El resultat sabem que aquests nivells d'esport és fonamental i és pel qual s'estan preparant, no? Tot aquests 4 anys abans. Però hem de tenir clar el procés, a com s'arriba i sobretot els valors morals, els valors humans, l'ètica, i crec que aquest cas s'hauria de valorar. S'hauria de valorar el cas a cas i sobretot quan són tan clars.